Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Avui el nostre primer convidat és en Xavier Aymerich. Ell recentment ha estat nomenat vicari episcopal de la Vicaria del Penedès, l'Anoia i el Garraf. Amb ell avui parlarem del seu nomenament, dels reptes que té per endavant, però també de com la pandèmia està condicionant la vida diocesana, també del paper de la religió i el cristianisme en el temps que ens toca viure, el temps de pandèmia d'aquesta Covid. A més, hem de recordar que en Xavier Aymerich és membre del Centre de Pastoral Litúrgica i també director de la publicació Missa Dominical. De fet, des del Centre de Pastoral Litúrgica han preparat uns documents, les estacions del Via Crucis en temps de pandèmia. I ara que ens preparem per la Setmana Santa, serà interessant també descobrir com són aquests documents, aquestes estacions del Via Crucis en temps de pandèmia. I avui també us anunciem una nova col·laboració. Un cop al mes, el primer diumenge de cada mes, ens acompanyarà el sacerdot Fernando Cordero. Ell és de la Congregació dels Sagrats Cors i ens informarà des de Roma, en aquest cas amb la seva secció, des de Sant Pere de Roma. Avui, la primera col·laboració d'en Fernando Cordero és per parlar d'una dona important, que aquests dies és notícia també des del punt de vista eclesial. I tancarem el Paraules, també, com sempre, amb el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Avui en Francesc Romeu també parla de dones. De fet, recordem, demà dilluns és 8 de març, és el Dia Internacional de les Dones, i amb en Francesc Romeu parlarem de les dones i del moviment Alcem la Veu. Aquests són els continguts del Paraules de Vida d'avui diumenge. Comencem!
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Xavier, bon dia i benvingut al Paraules de vida.
Bon dia i bona hora, Emili i oients.
Avui ens acompanyes al Paraules de vida per parlar d'aquest recent nomenament com a vicari episcopal del Penedès, de l'Anoia i del Garraf. Primer de tot, felicitats i una mica com estan sent aquests primers dies amb aquest nou encàrrec.
Bé, jo t'agraeixo la felicitació, però no és exactament el que correspon en el sentit de que no és un honor ni un premi, sinó que és un servei que et demanen una responsabilitat més. Per tant, doncs, el que cal és demanar que el puguem exercir amb encert, no? I amb l'ajuda de Déu i de tots els implicats que pugui anar bé aquest servei que se m'ha demanat. Vull dir que t'agraeixo la felicitació. Però...
un servei que és un repte, també, no?
Exacte, exacte. I d'alguna manera, com se sol dir en aquests casos, doncs vol dir més feina, més qüestions per atendre, més problemes també en el sentit de... Però vaja, tot es fa doncs molt de gust i, evidentment, doncs el servei de l'Església i, en aquest cas, del nostre bisbat de Sant Feliu. No? Bé, doncs encara prenent mides, perquè això va ser el dia 2 de febrer que es va fer aquest nomenament, i, per tant, doncs començant a participar en les reunions de l'equip episcopal i els primers contactes amb els quatre arxiprestos d'aquesta zona pastoral que ens correspon, i de mica en mica doncs, anar també coneixent la problemàtica concreta i sobretot a disposició de les parròquies i dels capellans per lo que convingui.
També, en aquest cas, amb un servei que fas a les parròquies, a diverses parròquies fins ara, i que, per tant, diguéssim que el terreny el coneixes, no?
Sí, el que dèiem una mica és que, o sigui, això s'acumula, no? No és que hagi deixat de ser rector de les parròquies, i en aquest cas també sóc arxiprest, per tant, és com si diguéssim anar afegint de coses, no? Però és veritat que ja fa 3 anys que estic de rector a Vilafranca. De fet, jo a Vilafranca ja ho coneixia perquè ja havia estat de vicari també, i per tant és un terreny que conec i que el que faig és ampliar-lo, no? Perquè el que és la zona de Vilafranca i de l'arxiprestat de Vilafranca, doncs, molt conegut, i també doncs ara ho ampliem amb l'altre tros de l'Alt Penedès, que és l'arxiprestat de Sant Sadurní, la part del sud de Noia que pertany al nostre bisbat i també a la província, a lo que seria la província eclesiàstica, no? L'antic arquebisbat de Barcelona, que és la part de Piera Capellades, i després també tot el Garraf. Aquests són els quatre arxiprestats que configuren la nostra vicaria episcopal.
Parlem una mica dels reptes que hi ha actualment. Tenim la pandèmia, una mica, no sé si la pandèmia que ens ha tocat a tot, ens ha trastocat a tothom, suposo que també està modificant o fent que sigui diferent la vida diocesana.
Molt, molt. A nivell diocesà, doncs, evidentment, hi ha una pèrdua en el sentit de la trobada, no? A nivell d'església, doncs, com tantes i tantes coses, però en el cas de la fe cristiana, doncs, és importantíssim viure-la en comunitat. I, per tant, a nivell diocesà, doncs, tot el que són les trobades de capellans i de laics i les celebracions diocesanes, i tot això, doncs, esclar, ha quedat una mica tocat. De fet, estem treballant una mica a mig gas, no? I mirant de respondre a la realitat que estem vivint, també amb nous reptes en el sentit de noves formes, no? Buscant noves metodologies per connectar-nos, per arribar a la gent, per reunir-nos, i per tant, doncs, mirant de respondre el millor possible a aquesta realitat. Tant a nivell de bisbat com a nivell de les parròquies, perquè les parròquies, doncs, també ens hem hagut de reinventar, no? I mirar de buscar solucions que mai ens haguéssim imaginat, no? Però, bueno, doncs també hi ha coses, doncs mira, que també han estat positives, no? Perquè ens ha donat nous recursos, nous mitjans, que a partir d'ara, doncs ja els podrem aprofitar de forma permanent, no?
Diguéssim que s'han explorat altres vies que potser fins ara no es feien servir, no?
Exacte, exacte.
De fer la tasca...
Ara que estem preparant, per exemple, la Setmana Santa, doncs recordem que fa un any, doncs si ara estem amb restriccions, en aquell moment estàvem confinats del tot, no? I, per exemple, nosaltres aquí a Vilafranca vam poder transmetre la missa cada dia, gràcies a, doncs, a persones que van oferir els seus serveis tècnics i que van poder instal·lar una càmera, no? I des de la Capella del Santíssim de la Basílica Santa Maria vam tenir totes les celebracions diàries de Setmana Santa a través de streaming, no? Bé, doncs això va ser una experiència realment molt... molt, molt positiva. I connectar amb els fidels a través de grups de WhatsApp, fer reunions telemàtiques, doncs tot això són nous mitjans que també han estat, doncs, bueno, interessants. Tot i que, repeteixo, això és molt, molt important, res no substitueix la presencialitat, Tant a nivell comunitari, perquè és molt important la vida de comunitat, el contacte personal de les persones, com a nivell litúrgic, Perquè la celebració sacramental, la celebració litúrgica, implica necessàriament el tocar i fins i tot menjar, no? En el cas de l'Eucaristia. Per tant, res no pot substituir. Però sí que és veritat que, donat les circumstàncies que tenim, doncs busquem nous mitjans, noves fórmules.
Noves fórmules que algunes, com dius, sí que es poden quedar, però d'altres potser s'haurà de tornar al que era abans la normalitat, no? Aquesta presencialitat que dius.
Evidentment. Tant a nivell litúrgic, molt important, la celebració cristiana ha de ser presencial, no? Pues les misses per televisió i aquestes coses són substitutius i mitjans per aquells que no poden, I com també, doncs, a nivell pastoral és claríssim, des de la catequesi dels nens, no?, fins a les trobades de fidels, les conferències de formació, en la línia del que és més aviat la caritat, doncs també, no?, l'ajuda concreta, la visita als malalts, tot això, la presencialitat és insubstituïble.
I una mica, quin és el paper que juga la religió en aquest temps que ens toca viure, Xavier? De pandèmia.
Doncs mira, hem tingut experiències molt interessants, perquè el fet que la gent s'hagi sentit tocada, no? Afectada per una realitat que ens supera i que ens ha fet pensar, no? I ja no diguem les persones que han viscut de prop la malaltia o que han viscut la mort d'una persona estimada. Tot això ens ha fet pensar, ha fet reflexionar, ha fet obrir els ulls, ha fet plantejar-se les qüestions més profundes que potser una gent, un tipus de gent no les tenien i ara s'han hagut de fer, no? Aleshores, la fe, és una resposta, no? Perquè ens dona una esperança, ens dona un sentit a les coses i fins i tot els mateixos fidels, doncs hem pogut reflexionar. Jo les homilies que he fet durant d'un any cap aquí, hi han hagut algunes homilies que han estat molt més intenses, perquè hi ha alguns temes que ja, vulgues que no, doncs es repeteixen molt. No? En canvi, aquest any tot és nou. Tot és nou perquè el context és diferent. El context en el qual llegeixes la paraula de Déu, el context en el qual celebres l'Eucaristia, doncs marca, no?, la manera d'interpretar aquella experiència i aquella vivència. I jo crec que això ha estat molt interessant. Els fidels han sortit enfortits, renovats, i molta gent que potser no, habitualment no es plantegen aquestes qüestions religioses o espirituals, ara se les han plantejades. En aquest sentit, jo crec que ens ha ajudat, eh? Ens ha ajudat.
En Xavier, abans d'acabar, hem de recordar que també és membre del CPL, del Centre de Pastoral Litúrgica,
director
de la publicació Missa Dominical. No sé si també
Correcte.
El CPL, el Centre de Pastoral Litúrgica, també suposo que la pandèmia us ha fet que, no sé si reorganitzar, però com a mínim sí, no? La tasca també la feu de manera diferent, no?, que fa un any.
Sí, sí, sí. Home, en aquells mesos de la pandèmia també vam tenir un paper molt, molt important, perquè vam haver d'adaptar moltíssim, no?, les celebracions, els substituts litúrgics, a la realitat de les celebracions sense poble. Per tant, hi va haver molta, molta feina. I encara ara doncs, anem incorporant moltes pregàries, sobretot a les pregàries dels fidels, els comentaris de les celebracions, elements bueno, que connectin amb la realitat que estem vivint. En tot cas, a nivell del funcionament del centre, doncs, aquí sí que el teletreball ens ha
arribat marcat. També, no?
Ha arribat també, i per tant fem moltes més coses telemàtiques i reunions i el treball doncs, molt més en aquest sentit, que també té avantatges, no? Perquè vol dir que podem aprofitar més el temps, podem també doncs, comunicar-nos d'una altra manera. Per tant, el Centre Pastoral Litúrgica i concretament la revista Missa Dominical, doncs continuem endavant amb tota la situació que fins i tot demana. Ara, per exemple, si em permets un detallet, no? Doncs acabem de publicar ara mateix, però no en paper, sinó a través de correu electrònic, i està penjat, si algú li interessa, algun oient li interessa, doncs està penjat a la pàgina web del CPL un recull de Via Crucis, una devoció molt, molt pròpia del temps de Quaresma, però uns Via Crucis adaptats a la realitat de pandèmia. De manera que les reflexions de cadascuna de les estacions del Via Crucis estan pensades, no? Doncs, amb situacions concretes, reals, d'aquest moment que estem vivint. Per tant, és també oferir recursos, materials, en aquest cas per a la litúrgia, per a les nostres celebracions, també molt, molt adaptades a la situació que estem vivint.
Xavier, doncs abans d'acabar, com que estem a les portes de la Setmana Santa, com aquell qui diu, una mica quin seria el teu missatge pels oients del Paraules de Vida en aquesta Setmana Santa, segona Setmana Santa que vivim.
Segona Setmana Santa, sí, sí, sí. Però d'alguna manera la Quaresma lliga molt amb totes les restriccions i els confinaments i les precarietats, perquè és d'alguna manera viure el camí, reviure nosaltres mateixos, identificar-nos nosaltres mateixos amb el camí de la creu de Jesús, no? La passió, la creu, finalment la mort, però sempre amb l'esperança de la resurrecció, no? I per tant, aquest any també el missatge més important és que puguem experimentar la renovació que ens porta el misteri pasqual de Jesucrist i que puguem sortir enfortits, renovats, en la nostra fe i en la nostra vida cristiana.
Xavier, gràcies per haver-nos acompanyat avui al programa.
A vosaltres i una salutació cordial a tots els oients.
Paraules de Vida. Segueix-nos a Facebook i Twitter. @paraulesdevida.
Ho hem dit a la portada del programa, des d'avui s'incorpora també com a col·laborador habitual del Paraules de Vida en Fernando Cordero. Ell ens farà cada setmana, un cop al mes, en aquest cas el primer diumenge de cada mes, ens farà un comentari que té per títol Des de Sant Pere de Roma. I aquesta primera setmana, i en vigília del Dia de la Dona, ens porta un comentari que és realment esperançador. Bon dia, Fernando.
Bon dia, Emili. Bon dia a tots.
Últimament hem de parlar del nomenament d'una dona com a sotssecretària del Sínode dels Bisbes, que ha causat un gran enrenou a l'Església, oi, Fernando?
Realment, la decisió del Papa francès d'anomenar Nathalie Becat, religiosa xaveriana, com a sotssecretària del Sínode dels Bisbes, suposa un pas significatiu en el conjunt de les reformes del Papa. Nathalie serà la primera dona que podrà votar en el sínode dels bisbes. A ella li han arribat profundament els missatges de felicitació d'amics musulmans, jueus, budistes i fins i tot de no creients amb els quals s'ha creuat en el seu temps d'estudis.
Fernando, abans d'entrar una mica en l'anàlisi i en analitzar aquesta decisió del Papa Francesc, parlem una mica sobre Nathalie Becart.
Nathalie és una religiosa xaveriana, una congregació molt ben valorada a França per la talla intel·lectual a nivell filosòfic i teològic de les germanes. Es va llicenciar en empresarials a l'Escola del Comerç de París. Va treballar com a voluntària durant un any al Líban, realitzant classes de matemàtiques i francès, i quan va tornar a França va treballar 2 anys com a consultora de màrqueting i comunicació. És filòsofa, sociòloga i teòloga. Ha estat durant 6 anys la màxima responsable de la pastoral juvenil i vocacional de la Conferència Episcopal de França. A més, ha estat membre del Consell Episcopal a la diòcesi de Nanterre. Tot i que a Nathalie li ha sorprès el nomenament del Papa, la veritat és que l'Església de França ha donat una gran responsabilitat als laics i ella mateixa ha participat activament.
Fernando, destacaries alguna cosa més del seu perfil humà?
A la roda de premsa que va concedir als periodistes després del seu nomenament aquí a Roma, Nathalie va parlar de la seva passió per la vela. De fet, ha estat presidenta del seu club de vela de l'Escola del Comerç de París. Acostuma a utilitzar metàfores relacionades amb la mar, la navegació. Parla de la barca de l'Església que navega. La seva manera de parlar, acompanyada per un increïble i elegant llenguatge gestual, enalteixen significativament el seu brillant i compromès discurs. Sent en aquests dies que ha deixat anar amarres per endinsar-se a la mar i viure aquesta aventura en la qual el timó està dirigit per Francesc.
I ella, la protagonista de tota aquesta qüestió, la Nathalie Becart, com valora el nomenament del Papa, Fernando?
Si es sembla, Emili, escoltem a la pròpia Nathalie.
Que ça me touche de voir que ce geste audacieux et symbolique et prophétique du pape François, il a une résonance pas seulement dans l'Église, mais bien au-delà. Voilà, parce que l'Église, elle est en plein cœur du monde, elle est en interaction.
Nathalie parle d'un geste symbolique, audace et prophétique de Francesc à l'avoir nommée une dona comme a sotsecretaria en dret a vot al sínode. Aquest nomenament no només ressona a l'Església, sinó en el món, perquè està convençuda que l'Església sempre interacciona en el món.
Fernando, consideres que el nomenament de Nathalie Becart serà un gest simbòlic aïllat del Papa Francesc?
Estic convençut, Emili, que aquest gest entra a la carta de navegació de Francesc. Crea expectació per la novetat que sigui una dona, però en realitat és un gest dins d'un procés de reformes que l'Església està fent i que va amb el camí en el canvi de mentalitat. A més, mostra com el Papa escolta en els sínodes i després governa d'una manera renovadora.
I serà fàcil la seva tasca?
Ella mateixa ens deia als periodistes que el seu treball no serà un camí de roses, perquè qui navega sap que a la mar sempre hi pot haver tempestes i corrents. Però, sens dubte, per a molts, aquests passos que es van donar en el camí sinodal d'anar tots junts subratllen el somni d'una església en la qual laics, bisbes, religioses, sacerdots van navegant a la mateixa barca. Com diria el gran Àngel Guimerà, mar i cel sempre junts a l'horitzó. A vegades, Emili, somnis i realitat poden arribar a conciliar-se, encara que sigui lentament.
Fernando, moltes gràcies per aquesta primera col·laboració al Paraules de Vida, una col·laboració que tornarà, en aquest cas, el diumenge, el primer diumenge del mes d'abril.
Aquí estarem, Emili, en noves històries des de Roma.
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
I una setmana més saludem Francesc Romeu, que arriba a la recta final del Paraules de vida amb el seu comentari de l'actualitat. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Dintre de poques hores, a les 12 del migdia d'avui, hi ha convocada una concentració davant de la façana de la Catedral de Barcelona, a la mateixa plaça organitzada pel moviment de dones creients anomenat Alcem la Veu, i amb el lema Per la igualtat i la dignitat de les dones en l'Església. Es fa avui precisament en motiu de la celebració demà, 8 de març, del Dia Internacional de les Dones. Després d'un any de camí, aquest col·lectiu de dones es manté ferm en reivindicar la reciprocitat, el diàleg i l'equitat en el si de l'Església. Sabem que aquesta convocatòria, que és de caire presencial, seguirà les mesures de prevenció que dicten les autoritats sanitàries en l'actual context de pandèmia. Per participar-hi cal inscriure's, però, a la pàgina web www.alcemlaveu.org. També es podrà seguir l'acte en directe per les xarxes socials i els perfils del Twitter i Instagram de la coordinadora. Val a dir que també s'han convocat actes semblants a moltes altres ciutats de l'estat espanyol, com Madrid, València, Sevilla, Saragossa, Santiago de Compostela, Granada, Bilbao, Còrdoba, Burgos i Salamanca. Tots aquests actes estan convocats per diversos col·lectius de dones que formen part del moviment Revuelta de Mujeres en la Iglesia hasta que la igualdad sea costumbre. I més enllà de l'Estat, també treballen en coordinació amb l'Associació Internacional Catholic Women Council, que per incloure la igualtat i la no discriminació de les dones en l'agenda eclesial i per visibilitzar que les dones prenen la iniciativa i la paraula en l'Església, convocaran també un sínode de dones a Roma per la primavera de l'any vinent. Els qui portem anys en la informació religiosa podem descobrir en aquest nou moviment de dones creients l'herència del que va ser l'anomenat col·lectiu de dones en l'Església. Aquest col·lectiu va néixer ja fa més de 30 anys i reivindica una llarga tradició de lluita que arranca ja des del primer cristianisme i les primeres comunitats cristianes i continua amb una multitud de dones fundadores d'ordres i congregacions. Moltes dones místiques, escriptores, poetes, filòsofes, però sobretot amb la tasca indivisible de totes les edats, de totes les condicions i continents que han sostingut les comunitats i l'Església. Nosaltres l'any passat ja ens vam fer ressò de la creació d'aquest col·lectiu de dones creients de caire transversal. La seva forma de treballar és en xarxa, amb d'altres moviments estatals i internacionals a favor d'una realitat eclesial més diversa, oberta i participativa. I reivindiquen que es tingui en compte les veus, la saviesa, l'experiència i els talents de tothom, i també de les dones. La seva organització és en forma de coordinadora i arriba a dones de diferents parròquies, moviments i associacions d'església de tot Catalunya i les Illes Balears. Enguany, per exemple, ja s'ha constituït Alcem la Veu de Menorca. Personalment penso que en aquests moments el Papa Francesc és un dels qui està donant més aire i més volada a tota aquesta moguda, perquè ell ha escoltat aquest clam en els darrers sínodes. No és gens estrany que des de la coordinadora valorin que en el darrer any ja s'han produït petites millores simbòliques a favor de la dignitat i la igualtat en l'Església. Per exemple, el mes de gener passat, el Papa Francesc va modificar el Codi de Dret Canònic, obrint la possibilitat d'instituir dones als ministeris laicals del lectorat i la cualitat, fins aleshores reservats només als homes. També aplaudeixen les declaracions del Papa més tímides, reconeixent les unions civils entre persones del mateix sexe, així com el reconeixement del moviment Tots Apòstols a França. I, sobretot, consideren un pas endavant el nomenament de la religiosa francesa Nathalie Beccar com a subsecretària del Sínode de Bisbes, o de Beth Gils com a secretària general de la Conferència Episcopal Alemanya. En ambdós casos, són responsabilitats eclesials que mai abans no havia exercit una dona. Com diuen elles, les dones ens anem apoderant, som protagonistes del canvi, però també alerten del perill que tot això quedi només en gestos simbòlics. Per això, amb aquesta nova convocatòria d'avui, al carrer, fan ben explícita la seva capacitat d'organització, de mobilització i de persistència. Des d'aquí només podem dir-los endavant. Diumenge vinent parlarem de l'estada del Papa a Iraq. Molt bon diumenge a tothom!
Paraules de vida, amb Emili Pacheco. Directe als valors. Directe a tu.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu us guard. Fa uns dies vaig llegir una anècdota sobre una religiosa malalta de Covid-19, explicada per un frare que treballa al servei religiós d'un hospital. A causa del seu estat, aquesta germana va ser traslladada urgentment des de la seva comunitat fins a l'hospital. Per aquesta raó, no va poder endur-se alguns objectes que feia servir diàriament, les ulleres, el rosari i una petita creu que sempre portava a sobre. Eren els pitjors dies de la pandèmia. Els hospitals estaven col·lapsats i les visites als malalts eren molt restringides. Un matí, pocs dies abans de morir, la religiosa va demanar a una infermera si li podia aconseguir una petita creu. La infermera, com que no en trobava cap al seu despatx, en va buscar una per internet. La va imprimir i la va penjar a la paret de l'habitació de la malalta. Aquell gest tan bonic i senzill va omplir de pau i alegria la religiosa. I tot gràcies a una persona sensible que tenia clar que cal fer costat als que pateixen. La Quaresma és un temps per donar almoina. I quina millor almoina hi pot haver que tractar amb delicadesa i amor les persones malaltes, tal com ho va fer aquesta infermera. El Papa Francesc, en el missatge de Quaresma d'aquest any, ens anima a tractar amb tendresa els malalts. Ens demana que oferim paraules de confiança als necessitats perquè sentin que Déu els estima amb un amor entranyable. L'Evangeli ens mostra molts moments en què Jesús cura els malalts. L'Evangeli de Marc recull un episodi en el qual un dia Jesús predicava en una casa i se li van apropar quatre persones que portaven un paralític en una llitera. Jesús, quan els va veure, va interrompre la predicació per atendre al malalt. Es va dirigir a ell amb afecte i el va alliberar del mal que el feia patir. En aquest relat es narra que, com hi havia tanta gent en aquella casa, els acompanyants del malalt van fer un forat a la teulada i van baixar la llitera i van presentar el paralític a Jesús. Els acompanyants d'aquest paralític podem ser cada un dels uns altres quan intentem ajudar el nostre germà malalt i vulnerable i l'apropem al Senyor. Jesús ens ensenya que cap malalt hauria de sentir que és una càrrega per als altres. No podem arraconar les persones que han perdut la salut. És per això que Déu ens crida a mirar amb tendresa els qui sofreixen i captar les seves necessitats i a ser per a ells, tal com diu el Papa, un oasi de misericòrdia. Per estar al costat dels malalts, de vegades n'hi ha prou només amb petits gestos d'afecte, tot i que la situació sanitària que estem vivint ens impedeix apropar-nos físicament als altres. Sempre podem acompanyar els malalts amb la nostra pregària, amb una trucada telefònica, amb una carta, amb una videoconferència, amb un somriure o paraula amable. Benvolguts germans i germanes, que Maria Salut dels Malalts ens ajudi a cuidar-nos els uns als altres. Que la Mare de Déu, Mare de Misericòrdia, ens anima a estar sempre al costat dels qui pateixen i de les seves famílies.
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.